La primera oportunitat per assaltar el lideratge de segona federació desaprofitada. Ahir van volar els primers dos punts de la temporada a la nova Creu Alta.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Com ha començat la setmana? I no va ser per falta d'intensitat, de joc o d'oportunitats. Ahir va faltar encert, punteria, especialment a la segona part per acabar de lligar aquesta victòria contra la Sociedad Deportiva Ibiza. Per mi, però, el punt que s'ha de corregir és abans. Amb l'1-0 a la primera meitat, el partit semblava controlat, amb un Sabadell força superior, i la sensació des de fora és que l'equip ho va veure tan encarrilat que es va confiar o va desconnectar, va baixar el ritme, digueu-li com vulgueu, i va veure com el conjunt eivissenc empatava. I sí, és cert que el Sabadell va dominar i va tenir-les de tots colors, però compte que la contra Gianni va salvar un mamà que hauria pogut ser l'1-2 de l'Ibiza. La quarta mostra de la temporada ha anat una mica en la línia de les altres tres. Bé, el Sabadell, amb la possessió, manant, sent superior en línies generals gairebé en tots els partits, però amb coses a corregir que fan que la nota no sigui encara excel·lent. Malgrat tot, 8 de 12 de sortida i a només un puntet del líder. Queden 30 jornades per endavant i ara el calendari comença a animar-se.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encetem setmana aquí a l'Hotel Suís amb el Toni González al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Marc-André Ter Stegen s'ha lesionat de gravetat al genoll i es perdrà el que resta de temporada. Diagnòstic confirmat fa res, uns minutets. Ruptura completa del tendó rotulià del genoll dret. Aquesta mateixa tarda ja passa pel quiròfan. El Barça només pot fitxar a agents lliures per suplir la seva absència. Un conjunt al de Hansi Flick, que ahir va golejar, malgrat tot, 1-5 al Villarreal i segueix liderant amb mà de ferro la Lliga amb 4 punts més que el Madrid. Avui tanca la jornada a les 9 al Betis-Mallorca. Doblet de la selecció espanyola al Mundial d'Hockey Patins. Dissabte, 8è títol de l'equip femení, superant 0-2 Portugal a la final. L'endemà, diumenge, és a dir, ahir, la selecció masculina va recuperar un trofeu que no aixecava des del 2017. 18è Mundial per Espanya, que va guanyar 1-2 l'Argentina. En bàsquet, el Cadí La Seu ha guanyat la seva 7ª Lliga Catalana Femenina, la 4ª de consecutiva. A la final, 68-55 a l'Unigirona. En bàsquet masculí, sorpresa a la Supercopa ACB. L'únic Caja va tombar el Madrid 80-90 a la final. I per últim, en motor a la Fórmula 1, victòria de Lando Norris a Singapur per davant del líder Max Verstappen. I aquí a l'Hotel Suís.
I es comenta la recepció.
Cuando empatas en casa no te puedes ir contento.
No acabem d'estar sòlids en defensa i és una de les coses que vull millorar.
És un punt molt de mèrit.
I ens tenien superben estudiat.
La nostra idea era començar d'aquesta manera, molt fortes.
Satisfecho de nuevo, muy agradecido a la selección por la meva oportunidad.
Avui farem el post d'aquest empat contra l'Ibiza, també l'empat del filial a Peralada, una mica de waterpolo, el lideratge de l'Oar Gràcia o a David de la Cruz, a qui l'escoltàvem després del Mundial de Contrarrellotge.
La notícia curiosa.
La confessió a relevo de Paco Roig, president del València entre el 94 i el 97. Deia així: vaig voler comprar un àrbitre davant del Bayern. Vaig donar-li 3 milions a un agent i als 5 minuts ens van xiular un penal en contra.
De quin partit no estarem pendents?
A les 5 de la tarda, Ligúria-Rijeka, Copa de les Regions UEFA.
I a les xarxes socials.
Un dels protagonistes, aquí ja hem escoltat un petit tastet, de seguida a més, un punt de molt valor, rendir-se no és una opció, seguim creixent, deia ahir a X, Conrad García, després de l'empat del Sabadell B a Peralada. De seguida l'escoltem.
L'enquesta.
I acabem preguntant qui va ser el millor ahir contra l'Ibiza del Sabadell. No oblideu, per participar, l'etiqueta al hashtag MVP946 a la vostra piulada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mig quart de dues en directe a l'Hotel Suís del 23 de setembre del 2024 amb el regust, un pèl agre de l'empat d'ahir i més tal com va anar la jornada. Havia empatat ja l'Illicitano, va empatar el Balears, va acabar perdent el líder, el Sant Andreu, a casa contra un Lleida que enxampa tots els del segon vagó d'aquesta part alta de la classificació i al final, vista en perspectiva, primera oportunitat desaprofitada del Sabadell per situar-se líder. Ho hauria estat de manera momentània si hagués guanyat a l'Ibiza al migdia. Després a la tarda s'hauria confirmat, en cas de repetir-se aquest 0-2 del Lleida del Narcís Sala, que ara mateix el Sabadell podria ser el primer classificat en solitari, però vaja, això ja és especular per especular. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Jo tinc la sensació d'un Sabadell que manté la línia de les primeres jornades de campionat. Bé, no excel·lent, molt dominador, molt superior als rivals, però que després, si no és un all, és una ceba. Si a Mallorca van ser les pilotes aturades en un partit que tenies controladíssim, ahir vaig tenir la sensació, no sé si és relax la paraula, però sí de confiar-se, de veure-ho encarrilat o de baixar el ritme, i que això et va penalitzar a la primera part. Després, a la segona, simplement és que no et va acabar entrant quan les vas tenir.
Sí, recordes el que vam avisar del que havia passat a Palma, del tanto, perquè aquests errors o aquests punts de desconnexió de no anar suficientment forts al darrere o de no estar suficientment sòlids al darrere poden jugar una mala passada quan els equips tinguin un puntet més de qualitat que la que va demostrar com a mínim en aquest partit nostre a l'Andratx, doncs sense que fos una cosa espectacularment brillant, crec que l'Ibiza va treure aquest punt de vergonyetes a l'equip, en el sentit de, sense fer, insisteixo, res de l'altre món, va aconseguir empatar el partit, i estic d'acord completament amb tu, o sigui, la segona meitat del Sabadell també sense ser brillant, sense ser una segona meitat d'aquelles que dius és que has fet un futbol excels, però ni que sigui per ocasions, ni que sigui per com es va intentar i ni que sigui per les oportunitats, algunes d'elles força clares que va arribar a tenir l'equip, doncs en una situació normal podries haver guanyat i ningú podria estranyar-se. Cert és, per fer l'apunt i ser també justos, que et vas desprotegir per moments al darrere buscant aquest segon gol, i l'Ibiza també pot marxar amb la sensació de dir, ei, nosaltres simplement ens vam defensar bé i a sobre vam tenir un parell de curses a l'atac, a la contra, que els hi vam donar un ensurt, sobretot aquell que treu bé Càssaro en l'1 contra 1, que podia haver estat també el segon gol del conjunt pitius. Per tant, podem coincidir en aquest sentit, no? D'un Sabadell suficientment sòlid i per moments suficientment superior al rival com per haver sumat els 3 punts, però que li pugui servir d'avís per navegants, allò de dir, al tanto que ningú no t'ho posarà fàcil, i qualsevol equip, com va demostrar l'Ibiza, insisteixo, et pot donar guerra i et pot acabar esgarrapant, com és el cas, un puntet que va volar d'aquí de la Nova Creu Alta.
Ara anem al partit, ara anem a les declaracions i una miqueta quin balanç es fa a la Nova Creu Alta d'aquest 1-1 contra la Societat Deportiva Ibiza, però en línies generals el Sabadell continua dins del playoff, 8 punts de 12, per tant, imbatut encara, sense haver cedit cap derrota en el que portem de temporada, i amb una sensació de, bé, anar fent camí, no? O sigui, no un inici espaterrant, però sí un inici allà on s'esperava que estigués el Sabadell.
Sí, fent el que toca, no? O el que esperàvem o el que se li suposa, com ja dèiem la setmana passada, i a més, anem a ser justos. És cert que tot s'ha igualat una miqueta més, perquè hi ha més convidats ara mateix a la festa d'aquesta part alta, però per ser també allò números en mà, ahir al Sabadell la jornada no li va anar del tot malament, ho comentaves, podia haver estat líder en solitari, veient com havia anat la combinació de marcadors, però també ha retallat un punt respecte al líder, que ahir se'n va deixar els 3 a casa davant, de fet, el proper rival que ha visitat el Sabadell en Lliga, com és aquest Lleida Club de Futbol.
I que està enganxat també amb aquests que és també de moment era Atlètic Balears i Licitano Sabadell, no per aquest ordre, ara se suma també al Lleida amb el seu 0-2 ahir a Sant Andreu. És que tot acaba de començar, eh? Crec que va ser David Català que ho deia ara fa una setmaneta, dir, ostres, tampoc hem d'obsessionar-nos ara molt amb la classificació, perquè segurament equips que no estan en aquesta part alta sí que ho estaran d'aquí a un parell o 3 de mesos, i al revés, però és veritat que de moment les cartes sobre la taula, el Sabadell, home, sí, evidentment un perfil de partit com el d'ahir contra un equip que acaba de pujar des de tercera, que el seu pressupost i el seu objectiu és de salvar-se i prou, no és el que t'esperes. Òbviament, no és una X, no és que volin 2 punts contra l'Ibiza, o t'ho dit d'una altra manera, si tu agafes els 17 partits a casa de la temporada i dius, va, on podem punxar o on podem perdre punts aquí a casa. Segurament no seria el rival que situaríem a totes les travesses. Però dit això, i si et sembla, anem allò més al detall, al Sabadell ahir li va faltar punteria, comprant-te molt l'argument que segurament la més clara de la segona part és la que treu Gianni Cassaro en l'1 contra 1 que té a la contra l'Ibiza. Però, ostres, és que ahir repassàvem, fèiem allò, comptes de quants jugadors del Sabadell han tingut oportunitats clares de marcar la segona meitat. I te'n sortien 5 o 6, eh?
Sí, i a més xuts d'aquells que només el bosc de cames, en molts casos, va impedir que el resultat o el desenllaç fos diferent. No perquè estiguessin mal executats els xuts, sinó perquè amb un Ibiza ben tancat, ben armat al darrere, és d'aquells que tens la fortuna que passa pel mig de totes les cames i segurament és gol, si pel que sigui reboten un, reboten un altre o rebota el del mig, doncs la pilota o acaba sortint per sobre del travesser, acaba sortint desviada o directament queda rebutjada i tornes a començar, que és una mica la sensació que li va passar al Sabadell a la segona meitat, gairebé diria Madrid, que ahir només la falta de punteria en aquesta execució final va poder impedir que el conjunt de David Català sumés els 3 punts. A diferència, tot i que també en va haver-hi de moltes al final del partit, que podia haver estat un marcador encara més engreixat, a diferència del que va passar a Andratx, on durant moltes fases gairebé tot el que xutava l'equip, sigués de primera, sigués de segones, acabava dins de la porteria de l'Andratx. Ahir va faltar aquest puntet d'encert, de fortuna, de punteria, digue-li com vulguis.
I això que vam tenir un nou golejador diferent. Déu-n'hi-do en aquest capítol com s'ha estrenat el Sabadell. Va marcar Adri Salguero amb una jugada a la primera meitat a pilota aturada, centrada molt passada de Rubén, acaba posant-la enrere Ton Ripoll des de la dreta i a plaer pràcticament Adri Salguero, que també estrenava el seu compte golejador. Són 7 golejadors diferents en 4 jornades. De 8 gols que ha fet el Sabadell, només Cortés a repetit, la resta doncs un golet cadascun, però és veritat que aquesta falta de punteria o d'encert, o digue-li com vulguis, també s'hi va referir el míster després en roda de premsa.
Sí, va parlar David Català precisament d'això, no? De si li havia de retreure alguna cosa a l'equip, deia que en línia general els havia quedat content, tot i que deixant escapar punts de casa mai la satisfacció pot ser completa, només faltaria, afegeixo en aquest sentit, però sí que va trobar a faltar això, no? El gol dins d'un partit on l'equip, tornem-hi, i va generar suficientment com perquè el resultat hagués estat un altre i perquè els 3 punts haguessin quedat a casa. Però, finalment, com diem, al Sabadell, què li va mancar ahir? Doncs el gol.
Bàsicament el gol. Jo crec que la segona part, la primera part hem començat molt bé, després del nostre gol ens hem anat una mica baix i a la segona part jo crec que hem donat un altre plus en atac, que hem creat ocasions de gol, hem tingut un pal de falta i ens ha faltat una mica aquesta definició que ara portaria, però estic mig content perquè hem creat ocasions, hem generat ocasions. Estaria més preocupat si l'equip no hagués arribat tant a porteria, però l'equip ha arribat, ha tingut ocasions, i sí que és veritat que al final inclús a l'anar tant a l'atac doncs també tenim que controlar una mica les transicions dels equips rivals, perquè inclús Gianni ha fet una parada fantàstica i ens ha pogut costar el partit.
Això a la segona meitat. Per cert, compres o no el debat aquest que està obert a xarxes, a grups de WhatsApp, etc. de la porteria?
Jo no. O sigui, jo no el compro, encara. Encara. No sé si algun dia l'hauré de comprar, però pel que s'ha vist fins ara, jo ho trobo un pèl exagerat, més enllà de respectar l'opinió que pugui tenir tothom, i sempre, partint de la base que ni sóc l'entrenador ni m'encarrego, afortunadament per tots, de posar i treure jugadors de l'11 o cap a la banqueta. Però no acabo de compartir aquesta opinió, no diré generalitzada, perquè això de les xarxes socials ja saps com van, no, mai acabes de calibrar exactament de quants, en número, parlo, aficionats parlem i quants no diuen el que pensen, que potser és tot el contrari. No acabo de veure que hi hagi aquest debat després, torno a dir, de 4 jornades. També dic, em sembla que ho vam parlar la setmana passada, perquè sí que la cosa va fer encara més xup-xup després dels 3 gols encaixats de córner. Tindrem oportunitat, molt probablement, de veure José Ortega aquest dimecres, que després en parlem,
Sí, sí, a Copa Federació.
Tenim doble cita aquesta setmana, però bé, ja en parlarem. Molt probablement, com deia Adri, Ortega serà l'encàrregat de defensar la porteria dimecres a Múrcia. veurem l'actuació en aquest cas i veurem què pot donar, tot i que ja és sobradament coneguda la trajectòria del durant molts anys porter del Terrassa, encara que vingui ara recentment del Badalona Futur.
Es quedarà segurament llavors sense jugar contra el seu exequip, Jani Cáceres, que ve del Real Murcia. Afegiré jo també aquí una pinzelladeta d'opinió personal, si agafes el còmput general del partit d'ahir, en el gol de l'Ibiza, és veritat que Nofre remata molt a prop i molt sol, tot i que és veritat que després la rematada li surt no impossible d'aturar, però no crec que sigui el principal responsable, opinió meva, Gianni Cassaro, i vaig un pas més enllà. Si agafes a la balança aquesta i la que treu després en el mà a mà, crec que té més incidència en positiu que en negatiu. Però llavors ve aquesta segona pregunta que et volia fer dins d'aquest debat que hi ha. L'operació de sortida de Froy Leal i el fitxatge d'Ortega, creus que pot haver generat o incrementat aquest debat? Primer pel possible dubte que pot haver generat sobre la figura de Gianni Cáceres, però sobretot pel que implica tenir a la banqueta Ortega.
Sí, segur. Sí, segur. Ara sembla que s'acabi el tercer en discòrdia, s'acabaran duent els pals, que se mantingui, que és Froy Leal. Quan el pobre, aquí diuen en castelló de ni pinxa ni corta ja, però sí que estic pràcticament convençut que si l'alternativa de Cáceres fos Froy Leal, no existiria aquest run-run que comentes que hi és, torno a dir, no sé en quina dimensió real, però que hi és. Potser sí, i potser sóc jo el que s'equivoca, però gairebé m'arriscaria a dir que després de 4 jornades, amb l'equip fent un 8-12, amb portes d'anar a Múrcia per jugar davant el Real Múrcia i 3 dies després haver d'anar a Lleida per jugar contra el Lleida Club de Futbol, estic pràcticament segur que si la competència no fos tan real... Ja dic que encara acabarà rebent aquí Froy Leal de retruc,
No, però és una qüestió de perfils, que són evident, similars, realment.
És que al final tu has acabat fitxant a última hora i a correcuita i donant una baixa d'última hora, valgui també la redundància, un porter que perfectament, que ja va sonar, podia haver estat el teu porter titular i únic aquesta temporada juntament amb Froy Leal. Recordem, per si algú a l'estiu va fer bé en desconnectar de nosaltres i en general, que durant uns dies el dilema era si el Sabadell fitxava Gianni o si el Sabadell... fitxava a Ortega. Per tant, perfectament, en un altre moviment de peces que hagués fet la direcció esportiva, Ortega hagués estat el triat com a primera opció i ara mateix... que això sí que és especular i parlar per parlar, però perfectament podria haver estat o podria estar sent ara mateix el porter titular del Centre d'Esport Sabadell, i jo sí que coincideixo amb tu, amb la pregunta si més no, que això sí que crea aquella sensació de dir, és que tinc dos porters que perfectament el dos podria ser l'un, sense cap mena de dubte. Però després d'aquestes 4 jornades i com han anat les 4 jornades, a mi em sembla un pèl exagerat. Torno a dir, és la meva sensació i la meva opinió.
Doncs tanco la porta del jardinet, la deixo després per si la vol reobrir el Pau Vituri. Avui, com a bon dilluns, tribuna preferent a partir de les 8 al Twitch i a l'antena de Ràdio Sabadell, potser parlen també d'aquest debat Gianni Ortega. I tornem al partit d'ahir. Hem parlat de la manca d'encert al davant amb les ocasions generades. Al darrere va haver-hi aquesta doble vessant. D'una banda, al principi, aquest punt de desconnexió perillosa quan el marcador era realment un avantatge mínim, o sigui que no estava el partit sentenciat, ni molt menys, per molt que estigués bastant controlat a nivell de joc, i de l'altra banda, un cop sí que vas haver de fer una altra vegada aquesta passa endavant per buscar el 2-1, els forats que van trobar-te a l'esquena.
Sí, comencem no per les raons, sinó pel per què, no? O com és que van això, perquè és precisament, he dit que un dels pocs pros que David Català li posava al partit d'ahir era el de el gol, haver trobat a faltar el gol, diria que l'altre va ser el no haver tancat el partit en un cas semblant, amb totes les diferències, el que va passar en Andratx, que per moments el deixaves massa obert per errors, per falta de contundència, pel que sigui.
Per lo superior que estava sent,
correcte,
no?
Correcte, i això és el que també, pel tècnic del Sabadell, ahir va ser un punt d'aquests a millorar les pròximes setmanes.
Em preocupa, clar que em preocupa. La veritat que, com t'he dit abans, són partits que inclús se't poden escapar i inclús pots acabar... Podríem estar parlant avui d'haver perdut els 3 punts i em preocupa perquè hem de ser, ja et dic, intentar acabar els partits abans, anar per la victòria abans, si marquem un, tenir la valentia i l'espírit de marcar el segon
i ser més sòlids en defensa, però sí que em preocupa i és una de les coses que lògicament doncs, seguirem insistint, seguirem treballant i no baixarem els braços.
T'he explicat el què i ara, si vols, el per què, o com a mínim l'argument de David Català a l'hora de referir-se doncs això, a l'ocasió claríssima, molt clara, que va tenir l'Ibiza a la contra, que podia haver estat encara un cop més dur per al resultat final, i el perquè per ell està claríssim. L'equip ambiciós va sortir a l'atac i per moments es va desprotegir al darrere.
Ha estat una conseqüència d'anar pel partit fins al final. Jo crec que a la segona part hem anat a l'atac i això creava doncs, que darrere doncs, ens deixéssim bastants forats, però en cap moment volia jo crear un partit tan boig. Al final bueno, ha estat com ha estat, perquè buscàvem la victòria fins al final.
L'anàlisi de David Català després d'aquesta quarta jornada, aquest empat a un contra l'Ibiza que deixa el Sabadell allà on era tercer, però, com deia el Sergi abans, a un puntet només de distància.
Jo he vist alguna classificació que el posa segon,
Però és una qüestió d'abecedari, diria.
Suposo que perquè és que el mitjà és català i ha fet aquella de tot igual entre l'Atlètic Balears i el Sabadell, posem el Sabadell que ens cau millor.
No crec que sigui això, perquè ahir a casa, quan vaig tornar al migdia, em deien, bé, som segons, no? I dic, no, tercers. I, home, crec que era Futbol Mí, ara no sé on, però no, m'ho he buscat aquí. I, home, Futbol Mí no és sospitós tampoc de ser mallorquí o català, però vaja, que a nivell de gols a favor en contra, etc., amb l'Atlètic Balears està tot igualat.
Sí, sí.
Que... Però vaja, en tot cas, en aquesta segona plaça hi ha quatre equips empatats a punts, a un només del líder, que continua sent el Sant Andreu, tot i la derrota d'ahir. I anem amb més noms propis, hem parlat de la porteria. No t'he preguntat, per cert, per tu qui va ser l'MVP. De moment hi ha un que s'estan duent la majoria de vots.
Claríssimament, per mi...
Avui parles amb ell al Tribuna Preferent.
Correcte, sí, avui l'escoltarem al Tribuna Preferent, però ja el veurem, evidentment. Però coincideixo segur amb aquest tant percent tan elevat que dius que marca la diferència. Per mi Urriah va marcar un... O sigui, va ser el que va aguantar clarament el ritme del partit per damunt de la resta, tot i que va haver-hi companys que van estar també a un bon nivell.
És que a més... Sempre diem, o les poques setmanes que portem de Lliga, que Sergio Cortés és una mica el termòmetre de l'equip i ahir que potser el Capi no va estar en la seva millor versió, és com si Urri va assumir aquest rol, no? O aquests galons, o aquest protagonisme, digue-li com vulguis, però vaja, coincideixo que Albert Urriols ahir, de lo milloret, amb un altre nom propi, el de Rubén Martínez, que tornava després de la seva petita lesió, aquest cop a les costelles, que el va deixar sense viatjar a Palma de Mallorca. Podríem dir que bon partit també del Maonès.
Sí, molt bon partit. Anava a dir molt bon partit, però...
De fet, amb intermitències, però Marro, per exemple, va fer un bon partit.
Ho deixarem en bon partit. És cert que és un dels que de moment ha demostrat aquest punt de regularitat a l'hora de ser present gairebé en tots els 90 minuts que aguanta. No diré que se'l va trobar a faltar a Palma, perquè és obvi que no se'l va trobar a faltar. No el va necessitar l'equip sent tan superior com va ser davant l'Andratx, però sí que és una molt bona notícia que pogués tornar ahir el de Maó, que va fer, com diem, un bon partit i que gairebé feia una lectura, quan parlàvem amb ell en sala de premsa, coincidint amb el tècnic, a l'hora de destacar que la falta d'encert potser era el que havia marcat la diferència entre aquest partit d'ahir i el d'ara fa tot just una setmana al camp de la penya Arrabal, el Toni Tatxa. Tot i això, celebrant, a diferència del que potser va semblar això que comentava Madri, que per moments el Sabadell es va desprotegir, ell veu més equilibri, que no pas el que estem comentant, a l'hora de veure que l'equip no es va trencar, com si que podia haver estat en una altra circumstància.
Muchas veces en estas situaciones quizá lo que haces es partirte y creo que el equipo pues ha estado compacto, apretaba bien cuando ellos iban a salir a las contras y ha sido como bastante poderlos encerrar en su campo. Entonces, pues bueno, creo que si jugamos así muchas más veces caerán los tres puntos que no el empate.
I com dèiem, amb l'equip segon, o tercer, digue-li com vulguis, jo l'apunto segon, perquè ja que ho he vist que algú li dona, jo, ni que sigui per un factor psicològic, a mi m'agrada dir que va segon, a només un punt del Sant Andreu, que com comentàvem abans, es va deixar ahir els tres punts a casa, per cert, un Sant Andreu que visitarem d'aquí tres setmanetes, ja sé que queda molt lluny, que hi ha moltes coses pel mig, però d'aquí tres setmanetes tocaran el Narcís Sala. Tot és millorable, cal corregir moltes coses, però quan fa una fotografia més general d'aquest inici, ara que hem jugat tot just el primer mes de competició, per Rubén Martínez l'equip està allà on toca i amb uns números més que destacables després d'aquestes quatre jornades.
Hemos empezado bien, cuatro partidos, no ha habido... ninguna derrota. No nos vamos contentos porque queríamos los tres puntos, pero el equipo seguimos ahí en la parte alta, pero vamos a por más. Mi manera de ser es una mentalidad muy, muy ganadora y creo que es lo que te acerca mucho más a estar ahí arriba, a ese éxito a final de temporada. Y es a por lo que vamos, pero conscientes de que es difícil. Al final todos los equipos quieren ganar y no creo que nadie vaya a ascender en septiembre, en octubre o en noviembre.
Doncs queda clar, que ningú fa la feina ara, sinó que li queda molt per endavant. El Vituri, des de la redacció, apuntava un altre factor a tenir en compte, que per una qüestió de targetes és probable que el Balears estigui ara per davant, tot i aquesta igualtat, en gols, en victòries, en punts, etc, etc. M'agrada molt, per cert, Rubén Martínez, com parla? A part de com és com a jugador, el discurs que té.
El vam descobrir el dia de la presentació, vam tenir l'oportunitat d'escoltar-lo extensament després del debut a Torrent, i evidentment, si parlem moltes vegades d'aquest rol de capità, en el sentit més ampli de la paraula, de Sergio Cortés, no només dins del camp, sinó també fora, crec que Rubén Martínez, no només perquè sigui un altre dels capitans que té aquesta plantilla, sinó perquè aquest grau d'experiència, de veterania i de saber estar en el doble paper, allò de saber que ets un jugador important i que ho has de saber traslladar, és dels que parla clar, i també es fa d'escolta, en aquest sentit, el de Menorca.
Un aclariment, per cert, ahir Juanma García va ser substituït, que va ser un pèl estrany perquè quan vam fer l'anàlisi prèvia al canvi, que dèiem que estava ja preparat Marc Vargas, vam dir, ostres, a veure si avança Ton Ripoll, si treu algú de davant, etc. I ens va sorprendre una miqueta que fos el lateral esquerre qui marxés. Vam aclarir després en roda de premsa que no tenia cap mena de molèstia, o sigui, que simplement era una qüestió de decisió tècnica, de voler canviar una mica l'aire, de posar algú a cama canviada per l'esquerra, perquè recordem que Pau Fernández està amb una fascitis que ja li molestava la planta al peu a Mallorca i que per això no va entrar a la convocatòria ahir, i per tant, per si algú es va quedar allò amb la matrícula de dir potser aquest canvi és perquè ha demanat la substitució l'ex de l'Orihuela, doncs res d'això, sinó que simplement era una qüestió de canviar peces. I després està el tema del davanter, de la cançoneta de Rayan Bakayoko. Ahir, per cert, tema xulo també, el Sabadell va fer una trobada entre la nena que a nivell de xarxes socials, no diré que es va fer viral, però que sí va tenir un cert recorregut.
Sí, Déu-n'hi-do.
Amb la cançó de Rayan Bakayoko després del seu debut a Palma, i el futbolista de Montpeller, que després del partit doncs, va poder-la saludar, crec que hi havia un dibuix pel mig. Vaja, si aneu als perfils oficials del Centre d'Esport Sabadell, hi ha fotografies molt maques i hi ha també un vídeo de la trobada amb un punt de vergonya, de la petita també, però Rayan Bakayoko, que va ser protagonista en el postpartit.
És que ha d'impressionar, veure'l de prop quan ets tan petita com era.
Impressiona sent adult.
Per això et dic, que a lo millor la pobra nena pensava que, home, s'havia quedat amb el nom, no s'havia fet la idea del tros de personatge que se li va presentar allà davant.
I el tema idiomàtic, suposo que seria una barrera perquè no parla ni català ni castellà, o sigui que francès o anglès.
A l'hora de parlar amb els nens et pots entendre fàcilment.
Molt maco per això, sí, o sigui, la reacció del jugador està bé. Dèiem, Rayan Bakayoko, a banda de l'anècdota, ahir va substituir Javi Delgado. A mi, en aquell moment, vaig tenir un punt de desencís perquè fins i tot hauria deixat el de Cabezón de la Sal, que no me n'amago, soc bastant fan d'ell, del que ha demostrat de moment en aquest primer mes de competició, però després deixava també clar David Català que compatibles ho són al 100%.
Sí, recordem que ara fa una setmana, en roda de premsa, el propi Javi Delgado responia a aquesta qüestió, no?, de dir, et veus compatible? I deia, sí, perfectament. De fet, m'agradaria fins i tot tenir un davanter més referencial per al meu estil de joc, això deia el davanter càntabre, i ahir, com dius, Rayan Bakayoko va debutar a casa. Havia jugat ja una mitjoreta aproximadament a Palma, ahir va tenir també uns 30 minuts, entre afegit i històries, 30 minutets ben bons que va tenir ahir el jugador francès, i com dèiem, compatibles al camp? Doncs sí, tot i que ahir no els fes jugar tots junts David Català, el tècnic barceloní del Sabadell té clar que perfectament poden jugar els dos al mateix temps.
També és una possibilitat que puguin jugar junts, jo crec que es poden complementar. Avui jo crec que Rayan ha fet un passet més, a veure si el podem recuperar ja 100% físicament. Sí que és veritat que ha vengut una mica, doncs li ha costat una mica agafar el ritme de partit, però sabem el que ens pot donar i pot ser un jugador molt important per nosaltres. O sigui que va en una línia molt ascendent cada dia d'entrenaments, avui ho ha demostrat el partit,
I referent a Javi, doncs jo crec que sí, jo crec que hi haurà partits que inclús doncs per anar més a l'atac doncs podrem juntar-los els dos.
Doncs veurem si al final acaben compenetrant-se o no quan agafi aquest punt de rodatge o depenent del partit Bakayoko i Delgado, les dues referències a l'espera de Peque Polo, que s'està recuperant ara encara de la seva lesió per uns quants mesets. Hem de parlar de moltes coses encara, eh?
Moltes.
Tenim Lleida, tenim Múrcia, tenim entrades, autocar, televisió, tenim de tot una mica. Per on vols començar?
Mira, comencem ni que sigui per la Lliga i així rematem aquest capítol, encara que pel mig hi hagi el partit de dimecres, que ara hi anem. Recordar que el partit de diumenge és a les 6 de la tarda al Camp d'Esports, Adri, davant aquest equip, aquest Lleida Club de Futbol, que, com comentaves abans, és dels que ha aconseguit aquí també escalar fins a la part alta, després d'ahir donar l'estocada a casa del líder, que encara ho és, i a més amb força solvència, davant el Sant Andreu, davant la UESA, el Narcís Sala, i en un partit en aquest sentit que des de Ràdio Sabadell seguirem des de mitja horeta abans, com és habitual, per cert, primer partit que ofereix la xarxa, encara que hem de dir també per tots aquells que pregunten, que ja són subscriptors de Futbol Club, també es pot veure per aquesta plataforma. Fa lleig que ho diguem així, però si volen tenir la narració en versió arlequinada, allà ens trobaran, ja trobaran l'opció, com sempre, com cada partit dels que fa Futbol Club, podreu tenir l'opció d'escoltar la narració de Ràdio Sabadell en directe amb tota la trupa del Sabadell en joc. Això pel que fa al partit.
Clar, i el desplaçament. Sí, no. O sigui, vam deixar-ho amb que el Lleida en un primer moment oferia 200 entrades visitants, que no teníem massa clar si hi hauria marge de negociació o no, tot i que el Sabadell ho estava intentant per ampliar aquest pack per si de cas hi havia més de 200 arlequinats que s'animaven a anar al Camp d'Esports. Finalment s'ha ampliat i, per tant, home, a mi em sorprendria molt gratament esgotar totes les entrades que tindrà el Sabadell.
Seria una molt bona notícia, però estem parlant ara ja de 350 entrades, les que facilitarà el Lleida, o les que facilita el Lleida al Centre d'Esports Sabadell. De moment, això sí, ens deien des del club que bon ritme, tant el tema de reserva d'entrades com de reserva d'autocar, que també n'hi ha, organitzat tant pel club com per diferents penyes. Anava la cosa a bon ritme, no sé si com per ser tan optimistes a tants dies vista de poder fer aquest sold out que dius, aquestes 350 entrades venudes, però de moment tot em fa pensar, veient que hi ha gent que va anar fins a València, fins a Torrent, i que fins i tot algun valent es va atrevir a anar a Palma la setmana passada, sent el primer desplaçament per terres catalanes, per anar aquí a prop, crec que tindrem, no sé, insisteixo, en quin número final, però bona presència segur d'arlequinats a les graderies del Camp d'Esports, que per cert, per primer partit aquesta temporada, podrà obrir les portes. Recordem que el Lleida fins ara ha hagut de jugar els dos partits a casa a porta tancada, sense públic.
Amb pantalla gegant, per això.
Sí, és el primer partit que l'afició del Lleida podrà entrar a veure el seu equip al Camp d'Esports, que coincideix, no sé si això és bo o dolent, ja ho veurem, en tot cas perquè hi hagi bon ambient de futbol diumenge al Camp d'Esports en aquest Lleida Club de Futbol Centre d'Esports Sabadell.
Hi havia pantalla gegant els dos partits, recordem que tot això ve dels incidents que hi van haver a l'anada del partit contra el Yeclano del play-off, amb Ton Ripoll, Òscar Rubio, etcètera, o sigui que tenia al tancament un parell de partits i imatge curiosa també, no? Després de la primera victòria de la temporada, per exemple, els jugadors van sortir a la part exterior, que a més hi ha espai de sobres al Camp d'Esports, d'aquest miler d'aficionats que estaven allà mirant el partit per pantalla gegant. O sigui que és una imatge prou curiosa. I entre mig Copa Federació, amb un horari estrany de nassos, demà passat a les 4 de la tarda, per tant, des de 2:15 ja ens hi posarem. Per cert, em comenten que al voltant d'una quarantena d'entrades venudes ja d'aquest Lleida Sabadell pel sector visitant. Per tant, estaríem amb...
Jo he vist llista de reserva dins d'alguna de les penyes, que no sé si ja ho han traslladat al club o estan esperant a fer la llista personalitzada, per dir-ho així, i després traslladar-ho. Per tant, suma-li com a mínim una trentena més de moment.
Dèiem, Copa Federació contra un equip que era el líder fins fa pocs dies, va perdre aquesta condició després de caure el Rico Pérez. Has vist la foto de Pedro León? El Rico Pérez no,
No.
És una imatge preciosa, que és Pedro León amb el braçalet vestit del Real Murcia, i el Rico Pérez el tens en ment. Hi ha com dues graderies...
Alguna vegada, sí.
Dues graderies molt grans. La part de baix, absolutament blava. la part de dalt absolutament vermella, sembla gairebé un collage, que són els aficionats de l'Hèrcules a baix, els del Múrcia a dalt, per proximitat geogràfica. Era un desplaçament que convidava a l'afició pimentonera a anar-hi, però ostres, és que la imatge és molt impactant, de la quantitat de públic que hi ha per un estadi tan gran i de la diferència de colors. Doncs no crec que hi hagi tanta gent per allò de jugar a les 4 de la tarda, però en tot cas, segon classificat, recordem, una categoria per sobre, de Primera Federació. Estem parlant del rival més dur que li podia tocar al Sabadell per la seva categoria. A un puntet, igual que el Sabadell a Segona Federació, del nou líder, que és el Mérida, després d'haver guanyat a l'altre Eivissa, el d'Estals i el de Mar Domènec l'altre dia.
Sí, 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 com dius, després de perdre aquesta condició de líder del grup 2 amb la derrota al Rico Pérez davant aquest Hèrcules de la Cal. Però bé, en tot cas, per centrar-nos en el partit, aquesta visita del Sabadell, ho deies tu, a l'Enrique Roca, 4 de la tarda, que ningú es despisti, que ningú se'n vagi a fer la migdia de dimecres, haurem d'entrar aquí doncs a despertar més d'un i de dos, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell. Recordem que és eliminatòria, partit únic, eh? No hi ha tornada, aquí un passa, l'altre es queda ja en el camí. Recordem també que el Sabadell, en cas de passar, tornaria a jugar fora, ja sigui contra el Poblense o contra l'Izarra, i que tothom estigui atent a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. No és oficial, no hi ha res tancat, però continuem treballant com sempre fem, perquè el partit, qui sap, amb una miqueta de sort, igual es pot veure. Mira què et dic.
Ah, doncs mira, queda dit. Seria una gran notícia, eh? Perquè si no...
Molt bona notícia.
No hi ha cap altra manera, eh? Aquí no hi ha plataforma possible per
veure.
No hi ha
cap televisió que el faci, ni l'autonòmica de la regió de Múrcia, ni cap plataforma, com dius, de streaming, i allà estem batallant, a veure si ens en sortim.
Com diria l'expresident Aznar, estamos trabajando en ello. Un parell de coses ràpides. La primera, designació arbitral. Queden 49-50 hores pel partit, no hi ha. Avui mateix la federació ha fet una designació arbitral. Estos son los árbitros de la jornada 7 en primera divisió masculina. Però prou. O sigui que no se sap ara mateix qui arbitrarà aquest Múrcia-Sabadell a dos dies pel partit. Demà al matí, de fet, marxa l'expedició arlequinada cap allà. O sigui que ja té nassos. I la segona, al final... anem a repassar una miqueta la llista de contratemps que té David Català, perquè sempre diem, no, la Copa Federació sempre va bé per donar descans a alguns i que els que no estan jugant doncs puguin tenir el seu protagonisme i agafin ritme. Sí, però és que tenint en compte que dono per fet que Càmera s'hi podrà jugar, perquè al final va ser més precaució que no pas una altra cosa, però que no va entrar a la convocatòria, que... però sí que podia haver jugat perfectament, arriscant... si fos la jornada 34, potser Càmera, l'ex de l'Intercity, hauria jugat, i per tant jo el conto de cara a Múrcia, però Carlos Pérez té per dues setmanes, com vam comentar ahir a la retransmissió, Pau Fernández té un problema a la planta del peu, i veurem si viatja o no, lesionats Bonaldo en el tram final de recuperació, Peque Polo i Trapero, és que no et queda tant marge per la rotació,
sí. No hi ha gaire marge, de fet parlàvem ahir amb Diego Càmera al final del partit, i ell mateix no es descartava, però tenia aquell dubte de dir, és que en aquesta setmana atapeïda i amb la previsió de que la setmana que ve torni a ser atapeïda i amb la previsió de que tant de bo d'aquí dues setmanes torni a ser atapeïda, no sé si és moment de forçar. Veurem. En tot cas, aquí haurà de parlar segur el jugador, hauran de parlar també els serveis mèdics del club i haurà de parlar i decidir el cos tècnic, però, com dius, tampoc tens tant on triar, més enllà que podràs tirar de jugadors de la base per endur-te'ls a Múrcia, ja veurem si per tenir molt protagonisme o simplement per acabar de complementar una convocatòria de suficient, que segur que sí, garanties per poder tirar aquesta eliminatòria endavant. Difícil, eliminatòria davant el Real Múrcia, sens dubte, per mi, un dels favorits ja no a passar i arribar a la Copa del Rei, sinó a ser clarament candidat a guanyar aquesta Copa Federació. Veurem.
Mira, ahir van entrar a la convocatòria del primer equip Pol Marín Júnior, que de fet va jugar, i Olmedo, que després va agafar el cotxe i va anar ràpid cap a Peralada, de seguida en parlem. Han entrat els dos Hugo García, Justo i Yáñez a les convocatòries durant la pretemporada, etc. Tenint en compte una miqueta els jugadors que més minuts han tingut a la Lliga, et pot sortir un 11 similar a aquest, Ortega sota pals i que descansi Gianni, un Vargas, Salguero, Olmedo, Juanma, per exemple, i dones descans a Pedraza i a Càmara, al mig del camp, no sé, Morcillo, algun Hugo García, tens a Ryan Bakayoko al davant, a Miguelete, a Júnior, i un més que hagis de forçar una mica més la màquina entre els Gompi, Marro, Rubén, Javi i companyia, però vaja, que et surt un 11 amb jugadors que més o menys amb intermitències però han anat entrant al primer mes de competició a la segona federació. No em descuido res, no, Sergi?
No, tot controlat, a l'espera de recordar que l'equip avui han treballat, avui han entrenat, que demà viatja i treballarà a Pinatar, que és, a fet, on tindran el quarter general i faran nit allà, preveient això, que després toca dimecres partit en un horari un pèl estrany, el de les 4 de la tarda, i tornada immediatament perquè, res, això no s'atura, que diumenge torna a haver-hi futbol al camp d'esports.
Amb el primer desplaçament a Catalunya de la temporada, el següent en Lliga serà el Sant Andreu, el Narcís Sala, amb més de 3.000 persones ahir en un bon partit entre el Sant Andreu i el Lleida, o sigui que ve un mes de competició força, força xulo. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Anem a parlar al d'ell bé.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Un Sabadell B que també va empatar ahir, en el seu cas a la tarda, i a Peralada sobre la botzina. A més, tot en un enfrontament que va tenir un final realment esbojarrat. Els arlequinats van entrar a l'últim quart d'hora guanyant 0-1, però en qüestió de res, d'uns pocs minuts, el conjunt empordanès li va donar la volta al marcador amb els gols de l'Àmbaro i de Halid. Ja el temps s'ha afegit, només rebre el 2-1, de fet, el madrileny Marco Martínez, que s'havia quedat al davant, va signar el definitiu empat a 2 just a la següent jugada, amb una pilotada llarga, aprofitant-se d'una pífia en cadena entre el central i el porter. S'avançava el madrileny per fer aquest 2-2 definitiu del Sabadell B. Conrad García, l'entrenador del filial, destaca el caràcter dels seus.
Hem aconseguit avançar-nos després de defensar molt bé l'àrea, de sent més competitiu defensivament del que havíem estat els últims partits. Hem aconseguit, amb una molt bona acció, el contracop, doncs posar-nos per davant. A partir d'aquí, amb dues accions a pilota aturada, moltes d'aquestes faltetes que hi ha hagut, doncs el Paral·lel ha aconseguit de posar-se per davant i aconseguir, doncs això, anar-li la volta. Sí que suma, sí que fan que els jugadors, doncs, marxin contents, perquè veuen que amb aquest punt d'orgull i de coratge, doncs treuen punts.
De moment el Sabadell B, amb aquest punt de coratge que deia el Conrad García, no ha guanyat encara des del seu retorn a tercera, amb la derrota el primer dia a l'Hospitalet i els dos empats consecutius, però són dos punts aconseguits justament de la mateixa manera, en el tram final rescatant un empat contra el Mollerussa Olímpia primer i ara també a Peralada, una dada que ha remarcat el Conrad.
És la segona setmana aconseguint empatar els últims minuts i el que hem d'intentar és arribar amb el marcador per davant, però sí que és un punt que ens sabrà bé després de com ha participat.
Després de tres jornades, el filial del Centre d'Esports és qui tanca ara mateix la zona de descens com a quart per la cua a un puntet de la permanència. Aquesta setmana visitarà Olímpia l'Atlètic Lleida, farcit d'exarlequinats i un dels cinc equips que són al capdavant de la Lliga amb 7 punts.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell. Col·labora amb Serveis Mediambient Esmatza. Servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos. Truca'ns abans d'abandonar-los i passarem a recollir-los. Servei totalment gratuït. Truca de dilluns a divendres al telèfon 922 22 34. Esmatza, a prop teu, a prop de la teva ciutat.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu que encetem, atenció, amb handbol. Els dos Oar Gràcia són els primers líders de les seves respectives lligues. Amb dos arrencaven la competició a casa i tots dos van aconseguir una victòria àmplia que els ha servit per enfilar-se així d'entrada fins al primer lloc de la taula. El masculí va superar de 10 el Bordils gràcies a una gran segona meitat i al bon paper dels nous. El més destacat d'aquestes cares noves va ser l'Eric Fernández, amb qui el Sergi Parc conversava uns minuts a la mateixa pista del carrer Bocaccio.
Som-hi amb l'Eric Fernández, un dels nous fitxatges de l'Oar Gràcia que avui debutava en Lliga amb l'equip gràcia. Què tal, Eric? Bona tarda.
Hola, dones, què tal?
Bé, bona estrena, no? Victòria de 10 gols. L'heu treballat, aquesta victòria, perquè realment el Bordils ha estat combatiu, us ha aguantat fins a mitjans de la segona meitat, més o menys, però heu agafat aquest moment de rauxa. Ha trigat en arribar aquest moment, però ha arribat en un bon moment.
Sí, la veritat que nosaltres sabíem que el Bordils seria un equip molt dur, i bueno, hem estat tota la pretemporada preparant el partit, i res més, l'equip ha estat molt fort en defensa, i a l'atac han anat sortint les coses, i res més així.
Sé que has estat jugant, evidentment, partits de pretemporada amb l'equip, però avui era aquesta estrena en Lliga, aquí a casa, amb l'afició, ho dic perquè al final, les últimes temporades, ostres, el carrer Bocaccio realment ha estat un autèntic fortí. Què tal aquestes sensacions aquí al parquet, aquí a la teva nova casa?
La veritat, molt a gust. L'afició m'ha acollit superbé i res, ja ho sento com la meva nova casa i a seguir sumant.
Tu què tal amb l'equip, per cert? Perquè, clar, dels fitxatges nous, potser, home, el més mediàtic pel nom, perquè és un vell conegut que ja havia estat aquí, era el del Guillem Correro, però realment els nous us ha vist força bé, no? No sé, el Marc Andreu, per exemple, ha deixat algun gol de qualitat, Marc Pérez sota pal realment ha tingut també en aquesta segona meitat unes bones intervencions i tu des de l'extrem, finalment, perdut el compte, no sé si han sigut 8-9 gols, si tu els acostumes a portar allò, el comptador de gols, però bé, bona estrena també en l'aspecte individual, no?
Sí, la veritat és que estic molt content. Tots els nous ens han fet sentir com a casa des del minut 1. I res, sí que és cert que bueno, a priori el fitxatge més mediàtic ha sigut en Guillem, però bueno, tots estem posant el nostre gra d'arena i res, seguir sumant.
Tu vens del Sant Joan d'Espí, és un equip que al final, cert que l'han tingut en aquesta part mitjana alta de la classificació últimes temporades, no sé si tu en el teu cas particular buscaves aquest petit salt de qualitat de dir, vull una mica més, no? Vull estar en un equip que realment ja pugui aspirar o que tingui aspiracions reals de poder classificar-se per aquestes fases de set.
Sí, era un dels motius. Sí que és cert que jo a Sant Joan estava molt còmode, però sí que és cert que també a nivell d'entrenaments volia donar un salt i bueno, el Pere el conec molt bé i els entrenaments són de molta qualitat, molta rotació, molt intensos i jo crec que ha sigut una decisió acertada, la veritat.
Eric, felicitats per aquesta primera victòria i a seguir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Cap equip del grup D de la primera nacional va aconseguir guanyar per una diferència de dobles dígits, com sí que ho va fer l'Oar, i per tant, com dèiem, tenim l'equip verd i blanc com a primer líder. Ara l'esmentaven, el tècnic Pere Llats ho mira amb una certa precaució.
Un cop a la taula de dir, estem fent les coses bé i tenim ganes un any més d'estar dalt, però tu ja saps que l'handbol, aquests partits de gols, de tantes diferències de gols, també a vegades són molt estats anímics, i el que hem de fer és no només celebrar quan estiguem bé, sinó també remar quan les coses no surtin.
I just després jugava el femení, que es va exhibir davant de l'Amposta. De 20 gols es va imposar les de Carol Carmona i, evidentment, també ja s'han col·locat a la part més alta de la classificació del seu grup de plata. El discurs de l'entrenadora de confiança.
Si nosaltres fem les coses bé, juguem a cada partit al 100% i no ens deixem punts on no hem de deixar-nos, jo crec que podrem estar dalt perquè tenim una plantilla molt, molt competitiva, molt sòlida i molt compacta i això és una cosa molt important de la temporada anterior a aquesta, aquesta diferència.
I com en el cas del masculí, també bona posada en escena de les noves jugadores verd i blanques, especialment de la garenca Maria Fernández. Es va inflar, marcar gols des del principi i, de fet, 8 dels 9 que va fer els va transformar a la primera meitat. Qui va fer doblet va ser el Sergi Parc. Ara l'escoltàvem parlant amb l'Eric Fernández. També va xerrar amb la Maria després d'aquest segon torn. Va guanyar el primer nacional masculí. També ho va fer el Divisió d'Honor Plata Femení.
Som-hi, va, amb la Maria Fernández, jugadora de l'Oar Gràcia després d'aquesta gran victòria de l'equip per començar la Lliga. Què tal, Maria? Bona tarda.
Bona tarda. Bé, molt bé, moltes bones sensacions, bastant cansada, crec que és un cansanci bastant general, però molt contentes totes.
Home, cansades ho heu d'estar, perquè si una cosa heu fet avui ha estat córrer, eh? Vull dir, quina velocitat des del primer minut de partit, eh?
Sí, sí, la veritat és que molt bé, hem pujat molt bé el contragol, el contraatac, la primera onada, tot. Molt bé, hem jugat molt bé com a equip i estem supercontentes totes.
39-19, quina victòria més contundent així per començar. Realment ha estat la diferència entre l'Oar Gràcia i almenys l'Amposta?
Bueno, aviam, no sé si és ben bé la diferència perquè, clar, només portem un partit, però sí que és veritat que hem fet una pretemporada bastant llarga, no sé l'Amposta des de quan fa que està fent la pretemporada, però bueno, ho portem tot molt treballat, també teníem moltes ganes, tenim molts bons objectius per intentar pujar o intentar fer fases d'ascens i res, s'havia de notar una mica.
Què tal tu en l'aspecte individual? Vaja, al final perdíem el compte, no? Però 8 gols a la primera meitat, diria que s'ha acabat amb 9 dianes en el total del partit. Ha sigut per això, no?
Bueno, aviam, tampoc és cosa meva. Si algú m'ha de fer el passe també, no? No, sí, estic molt contenta, la veritat, però bueno, que l'equip també m'ajuda molt a intentar fer gols. Però bueno, que al final un gol individual és un gol de tot l'equip, així que...
Abans parlàvem amb l'Eric del masculí, que ell ve del Sant Joan d'Espí, i dèiem, no sé si has vingut aquí a l'Oar amb la intenció de fer aquest passet més, no? De buscar una petita pujada a nivell per aspirar doncs, a estar en unes fases d'ascens, en aquest cas amb l'Oar. No? No sé si en el teu cas, que vens del Sambi, una mica el mateix. No? Sant Vicenç, un equip molt competitiu les últimes temporades també, però potser no s'acaba de donar aquell passet per veure un equip que estigués realment a la zona alta. Aquí a l'Oar has vingut a això?
Sí, bueno, aviam, també volia fer una mica de camis d'aires. Sobre l'Oar jo ja vaig estar fa, crec que 5 temporades, bueno, no ho sé, 5-6 més o menys, i tenia ganes de tornar aquí a prop de casa, que soc de Terrassa, i bueno, és un molt bon club, un club molt familiar, i això ho vaig trobar a faltar bastant, perquè quan vaig estar també era bastant familiar, i res, tenia moltes ganes de tornar.
No sé d'on has dit que eres, eh? Vull dir que... No ho hem sentit. Per això deixava d'ell Terrassa, però bé. Maria, va, que felicitats per la victòria i a seguir amb aquesta tònica, que realment serien bones notícies. Gràcies, Maria.
Moltes gràcies a tu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Doncs una terrassenca reforçant l'Oar femení que va guanyar 39-19 a l'Amposta, de 10, 38-28 la victòria del masculí contra el Bordils. Anem al ciclisme. David de la Cruz s'ha estrenat en un mundial de contrarrellotge acabant dins dels 25 primers. El sabadellenc va aturar el crono ahir a Zurich, a Suïssa, a 3 minuts i 27 segons del guanyador Remco Evenepoel. El belga portarà, per tant, per segon any consecutiu el mallot irisat, mentre el d'Espronceda va acabar just per davant de l'altre ciclista de la selecció espanyola, Raúl García Pierna. El ciclista del Q36.5 reconeix que va clavar els temps que tenia en ment.
Pesado todo lo que tenía, la verdad es que el coche también me han llevado muy bien, así que gracias a Montparler y a todo el equipo de la selección española que estaba detrás. He estado en los números que más o menos tenía que estar, a veces puede estar un pelín mejor, pero tampoco no podía estar mucho mejor en cuanto a rendimiento. Creo que he hecho el pacing que tenía marcado lo he clavado bastante bien. Si me puedes decir, hostia, a lo mejor en la bajada aquí he perdido 10 segundos, pero tampoco era mucho más. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que satisfecho en los números que he hecho.
De la Cruz, això sí, admet que es va quedar lluny dels primers, dels millors de l'especialitat, tot i la constància en els parcials i malgrat fer el temps que més o menys preveia, l'escletxa respecte a les millors marques és la que és.
Esperava estar más adelante en la clasificación, pero también hay que ser realista, ¿no? Del increíble nivel que hay. Ni la gente como Almeida o Rowley, que han estado ahí a medio minuto. Y obviamente, pues bueno, corredores como el podio han estado pues muy por encima. El top 10 no ha estado tampoco tan lejos. Pero bueno, ya te digo, yo obviamente pues esperaba más, porque al final cuando representas sobre todo a tu país, pues siempre quieres hacer el mejor resultado posible y dejar a España en lo más alto. Pero ya te digo, ostras, lo he dado todo, no me he dejado ni un gramo de fuerzas y he llegado a meta y he dicho, bueno, hostias, he dado todo lo que tenía.
Doncs bon regust del sabadellenc, que a més, entre cometes, competia a casa perquè el Mundial enguany era a Zuric i ell està a un conjunt suís, com és el Q36.5, amb el qual acaba de renovar. Aquesta era més la seva primera experiència, com dèiem, en un Mundial contra el crono, després de 4 cops mundialista a la prova en ruta, l'última vegada a Imola. Arriba, a més, just l'any que De La Cruz llueix el mallot de campió d'Espanya de contrarrellotge. La pròxima cita al calendari del Despronceda serà als Balcans, serà a Croàcia.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'últim apunt d'aquest Hotel Suís és el waterpolo. L'Astralpol Natació Sabadell s'ha proclamat subcampió de la Copa Catalunya Masculina. Ahir, a la piscina Sant Jordi de Barcelona, el gran dominador de sempre, l'Atlètic Barceloneta, va aixecar el seu 9è títol consecutiu de la Copa Catalunya. En el cas del club, és el 6è subcampionat en les darreres 7 edicions. Després d'eliminar a semifinals el CNB, el Club Natació Barcelona, dissabte, ahir els de Quim Colet van tenir moments d'estar vius en el marcador, com per exemple el 9-7 en el tercer quart, però a les acaballes ja no van tenir cap opció de sorprendre els mariners, perdent aquesta final per 12-7. Diumenge a les 11 del matí tornaran a veure's les cares els dos equips, serà a la piscina de l'Atleti Barceloneta, és a dir, a la piscina Sant Sebastià, i amb el títol de la Supercopa d'Espanya en joc. Per tant, en qüestió de dos diumenges consecutius, dos títols entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Sabadell. Abans, dimecres, jugarà les semis de la Copa Catalunya. L'equip femení serà a 9:15 contra el Sant Andreu, que ha eliminat el Mediterrani als quarts de final d'aquesta competició. I repassem també la pissarra del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell amb les previsions de cara a demà. Això sí, recordant que aquest vespre teniu cita al Tribuna Preferent amb el Pau Vituri i la tertúlia arlequinada al Twitch i a l'antena, a la 94.6, a partir de les 8. Demà escoltarem, per exemple, un tastet del que hagi dit avui Albert Urriols, el millor per vosaltres del partit d'ahir contra l'Ibiza. Tindrem molt futbol juvenil, amb l'estrena amb empat del Sabadell a la Nacional contra el Dambé i la derrota, però ja amb el primer gol de la temporada del Mercantil a la Divisió d'Honor Juvenil, a més de futbol sala i la recepció que hi ha avui mateix a l'Ajuntament de Sabadell a 6:15 de la tarda dels Olímpics, que van prendre part de París 2024. Els d'esports marxem, arriben els d'informatius, no abans sense enviar-vos una abraçada des del control de so del Toni González per recuperar el programa d'avui. Com sempre, a radiosabadell.fm, allà trobareu el podcast de l'Hotel Suís. Que vagi bé la setmana, una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.